sols ara mateixa tenim garantit el 100% que tiraran endavant aquesta reforma del sistema de finançament amb un concert econòmic, ja m'explicareu amb els vots de qui l'anem a tirar endavant.
Obro torn d'intervencions, després li puc preguntar per Barcelona i per Bob Pop i tot el que està passant. Però abans, Esther Vera.
Sí, no, jo voldria preguntar-li si creu que el model de finançament és bo o vostè, per exemple, hauria volgut que s'incorporés la qüestió del cost de la vida. I després volia preguntar-li una altra cosa. Estava parlant vostè d'habitatge. Vostès van estar liderant l'Ajuntament de Barcelona durant molts anys. Voldria saber quina és la seva valoració final sobre l'impacte en el món de l'habitatge a Barcelona.
Vaig, directe?
Sí, tant.
Ah, vale, que no sabia si fèiem ronda i després. Mira, per començar, els ajuntaments no tenen la competència en matèria d'habitatge. Les principals competències en matèria d'habitatge les té el govern de la Generalitat i una part el govern de l'Estat. Això per començar a donar una informació. La segona, Barcelona va duplicar el parc públic d'habitatge. Va passar de 7.500 habitatges públics que tenia quan vam arribar al 2015 al govern a 15.000 12.500 quan van marxar al 2023 i n'hi havia 3.000 més que estaven en marxa i que, per tant, ha acabat inaugurant el senyor Collboni, però que havien començat en el mandat d'Ada Colau. Nosaltres vam començar a impulsar mesures com posar coto als habitatges d'ús turístics, a posar també limitacions a tot el tema de l'Airbnb. Nosaltres, o sigui, hem fet més política pública d'habitatge de lo que havia fet Catalunya i Madrid junts. Per tant, evidentment que no és suficient, que a més Barcelona és una gran urbe a nivell internacional i que ha patit els efectes no només de l'especulació, sinó també de tot allò que diem també expats, tota la desregulació que ha hagut amb el tema dels lloguers de temporada i, per tant, ha sigut una gran perjudicada, però és cert que amb les eines que tenia l'Ajuntament de Barcelona s'ha avançat força. I sobre si el sistema de finançament al qual s'ha arribat a un acord és bo o no, jo crec que és un bon sistema de finançament.
Hauria d'haver incorporat el cost de la vida a Catalunya?
Són 4.700 milions d'euros més per Catalunya. Crec que seria positiu que s'introduís el cost de la vida, perquè és evident, és objectiu, que el cost de la vida aquí és molt diferent al que pot ser en altres regions o en altres comunitats de l'Estat. Ara també t'he dit, no està acabat, no està blindat, no està segellat aquest acord de finançament. Això, sabeu que avui està el Consejo de Política Econòmica Financiera, Fiscal i Financiera, que dins de 3 mesos aproximadament n'hi haurà un altre on se parlarà de quines són les mesures legislatives per durar endavant aquesta reforma i que això tindrà un tràmit legislatiu al Congrés dels Diputats i crec que aquí seria molt positiu que durant aquest tràmit diferents grups parlamentaris poguessin introduir esmenes per millorar aquest sistema. Crec que és bo i evidentment crec que és millorable.
Laura.
Sí, bon dia. Jo voldria preguntar-li per l'anunci d'ahir d'aquest acord amb Esquerra Republicana i el govern del PSC sobre la taxa turística. Vostè parlava de la necessària corresponsabilitat dels turistes amb les externalitats negatives que comporta aquesta activitat. Però si no ho he entès malament, el que comportarà aquesta recaptació ara serà que el 25% de la mateixa de la taxa turística es destinarà a polítiques d'habitatge de la Generalitat, però el 75% restant anirà al fons de foment del turisme, el que entenc que vol dir a més promoció de Catalunya, de ciutats com per exemple a Barcelona, on hi ha una clara i evident saturació turística. Això pot ser que hi hagi gent que entengui que, per molt que hi hagi un augment de la taxa que es destini després a més promoció d'aquesta activitat, no és una contradicció en si mateixa? Hi ha gent que pugui sentir-ho d'aquesta forma?
Vale. Fins ara la taxa era la meitat i el 100% anava a la promoció turística. Nosaltres hem hagut d'arribar a un acord amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana. Per tant, el model de taxa final és al 100% el que nosaltres voldríem. Evidentment, en una negociació tu has de fer cessions. Per tant, crec que és important que s'hagi duplicat, cosa que no volien ni un ni l'altre, i per un altre costat hem aconseguit que aquest 25% vagi a polítiques d'habitatge. O sigui, jo crec que és un pas, i en la taxa turística, i també me ve al cap la reforma del sistema de finançament, correm el risc moltes vegades de que volem aconseguir-ho tot, ens quedem en res. no? I per tant, jo sóc més partidària d'anar avançant i anar aconseguint i apropant-nos als objectius que nosaltres tenim. Evidentment, jo crec que Catalunya ara mateixa no necessita promoció turística. No? Crec que estem absolutament desbordats de turistes.
I molt menys que s'inverteixin recursos públics aquesta promoció turística, no?
Exactament. Mm-hmm. Ara bé, o sigui, crec que hem fet un gran pas i crec que és el sentit en el que hem de caminar.
Jordi i Nacho, Jordi.
No, volia, seguint l'assumpte que plantejava la Laura, que era si havíeu més o menys quantificat quants diners serien aquest 25% de la taxa turística. O sigui, què podrem fer amb aquests diners, que tant de bo sigui molt, i llavors sobre la... Jo crec que l'augment de població que ha viscut Catalunya en els últims anys no ha anat acompanyat d'un augment del parc de vivenda disponible. Mm-hmm. Això no vol dir que hem de començar a construir com a bojos perquè això s'ha demostrat que si no, no implica una baixada dels preus. Però el que jo no sé és, posem per cas, si hem de fer totes les mesures possibles per augmentar el parc de vivenda, jo no sé si és bona o no, però en tot cas dir els llogaters que no pugin el preu tindran premi. No veig d'entrada per què és dolent quan tenim aquesta urgència. És a dir, si en el context...
Si és una urgència, tot s'hi val.
Si és una urgència, bastant s'hi val.
Però és que d'augmentar el preu és complir la llei.
Sí, però per exemple, si tu dius... No, jo estic a favor, no vull que es compri per fer especulació.
Sí.
Jo estic a favor.
Sí.
Però això no vol dir que el pis que es deixi de vendre es compri.
A veure...
No, o sigui, que si tu dius... O sigui, que tu dius, jo no permetré que es faci compra d'habitatge amb una voluntat especulativa.
Sí.
A favor. Ja està a favor d'un altre, o sigui que està Occident estem a favor d'això. Però llavors, aquest pis que està a la venda i que no el pot comprar l'especulador, no tenim la garantia que el pugui comprar. No tenim aquesta garantia. És a dir, perquè no podem forçar algú que baixi, que vengui sota cost.
Però és que no estava havent un problema. És que el problema és que la gent vol anar a comprar i no pot competir amb algú que t'està pagant el preu total al comptat.
Sí, jo només el
problema és...
Què fa el propietari? Jo vull saber què fa el propietari quan li diem que no li pot vendre el fons d'inversió especulador que defensa els interessos dels bombers de Glasgow. Quan li dius al propietari, tu no li pots vendre a aquest senyor, perquè aquest senyor vol especular. Llavors tu tens un pis que està a la venda i tenim un problema d'habitatge. A qui li ha de vendre? Això és el que jo... Estan a favor de la mesura, eh?
A veure, tenim famílies que volen llogar i no poden... De fet, s'ha convertit en tota una cursa i una competició
una
anar a llogar un habitatge i fins i tot estan a preus absolutament desbaratats, però és que ja és que ni tan sols trobes. Per què? Doncs perquè acaben preferint llogar-lo per temporada, que ara ho hem regulat, o als expats, que fins i tot de vegades te paguen l'any sencer al comptat i per avançat. Això al lloguer, i després te trobes amb gent que vol comprar-se el seu habitatge o vol comprar-li un pis al seu fill i tampoc pot, perquè és que està competint amb aquells que el paguen al comptat, i això una família qualsevol no pot fer-ho. I per tant, aquí s'ha de posar coto, i sobretot, o sigui, no té cap sentit que si pensem que l'habitatge és un dret, o sigui, que n'hi hagi empreses que tenen centenars, milers d'habitatges que el que fan és condicionar el preu dels lloguers d'aquests habitatges. Perquè estan distorsionant absolutament el mercat de l'habitatge. Saps què vull dir?
Sí, però jo si per venir els matins a Catalunya Ràdio a parlar aquí em donguessin prou diners per comprar-me un pis per invertir, Ricard, m'agradaria que això passés, però probablement voldria fer-ho perquè no hi ha inversió millor. O sigui, la gent que té diners...
Aquest és el problema. Aquest és el problema. Que més enllà de totes les pràctiques que s'han donat, no? I això és lo extern, els fets que podem veure, s'ha generat tota una cultura.
Però és un fet, eh? És una cultura
tota
i és un fet.
Tota una cultura que tenim molt integrada, que hem de treballar per traure'ns-la, que és... No, és que jo vull invertir en un habitatge. No, mira, és que no pots invertir en un habitatge. És que l'habitatge no és per invertir. L'habitatge és per viure. I tothom l'ha de tindre garantit. Un mínim. Després, si tu vols, tindré piscina i sauna, m'entens? És un altre cantar. Però com a mínim, o sigui, és que ens estan fent fora dels nostres barris. És que el problema és que ara mateixa tu vols escolaritzar la teua filla i no saps en quina escola matricular-la. Perquè no saps si l'any que ve o si dins de dos anys continuaràs estant al mateix barri.
Sí, clar, clar.
Nacho, breument, sisplau, Nacho.
Breument, però amb densitat, eh?
Vinga, va.
Accelera. No, òbviament, doncs vaig to the point. Tinc la sensació que amb el tema de la vivenda està servint per marcar identitat política i, en canvi, hi ha mesures que estan proposant diferents espais que serien compatibles, no? Perquè jo crec que és compatible fer incentius fiscals, jo crec que és compatible en dir que s'ha d'alliberar sou i forçar que es construeixi més vivenda, i jo crec que és compatible acabar amb pràctiques com la dels lloguers temporals falsos o els lloguers turístics i les seves limitacions, que totes alhora aportarien. Però com m'he quedat amb ganes de preguntar-li al representant de l'USTEC sobre el tema educació, ja li pregunto a la Jessica Albiach. Quin creus que és en aquests moments el principal problema de l'educació a Catalunya? Perquè avui hem escoltat a la representant de l'USTEC i el gran drama del sindicat és començar dos dies abans del curs. No ha parlat en tota l'entrevista ni del risc de la pobresa de molts nens, ni dels reptes pedagògics. Ha parlat de que els professors volen fer tot el mes de vacances de l'agost. No sé quin és el posicionament en aquest context de debat on el govern de la Generalitat vol proposar adelantar dos dies l'inici del curs. Com ho veu el seu espai polític?
Hola. Deixa'm que faci només un apunt sobre el que comentaves al principi de la teva intervenció sobre habitatge. Sí. Has dit que no veies quin problema hi havia amb els incentius fiscals als propietaris. El problema és que, de mitjana, els propietaris tenen el doble de renda que les llogateres. Aquest és el problema. I, per tant, jo crec que quan algú ho fa bé, no se li ha de premiar, senzillament no se l'ha de sancionar. És a dir, si jo no me passe el topall de velocitat quan vaig conduint, ningú m'envia un premi. Ni me perdonen l'impost de matriculació, ni cap història d'aquestes, no? I, per tant, jo crec que el tema és sancionar a qui ho fa malament i pensar ara mateixa en la necessitat de, anava a dir, milions de persones al nostre país que no poden accedir a un
sostre. Si jo reciclo, pago menys taxes a la ciutat on visc. És a dir, hi ha moltes casuístiques on fer les coses bé per forçar i accelerar un comportament van associades a un premi. I reciclar, els dos estem d'acord, a més, que s'ha de fer.
Però és que saps què passa?
I durant molt de temps ha estat una pràctica generalitzada afavorir que la gent recicli, no? Seria una bona analogia.
Però el problema és que si tu dones incentius fiscals, o sigui, primer, ho estàs fent de manera generalitzada, fins i tot als fons d'inversió. O sigui, els estàs donant aquests incentius fiscals i, a més, no estàs afavorint la redistribució de pisos, el lloguer de pisos, és a dir, en definitiva, no estàs acabant amb l'especulació. Per tant, jo no veig en què millora, i sobretot, aquí també entrem moltes vegades en una festa d'incentius fiscals quan se'ns oblida per a què serveixen els impostos. Mira, me preguntaves d'educació. És que resulta que els impostos van a tindre una bona educació pública o una bona sanitat pública o a poder fer polítiques d'habitatge. Per tant, jo començaria a baixar tot aquest discurs d'incentius fiscals que torni a dir només acaben beneficiant aquells que més tenen, que són els propietaris, que a més torna a dir, els propietaris tenen de mitjana el doble de renda que les llogateres, que un 30% està en risc de pobresa, i començaria sobretot també a centrar-me en defensar totes aquelles polítiques que van en contra de l'especulació de l'habitatge. I sobre educació, que me preguntaves. A veure, jo crec que dir que l'educació té un únic problema seria una frivolitat, perquè si fora un únic problema, crec que, bueno, jo tindria aquí la vareta màgica i ho podríem solucionar, i jo li condicionaria tot al govern de la Generalitat a aquesta única mesura, no? Jo crec que tenim un problema de que un terç dels infants estan en situació de pobresa. Crec que el tema de l'habitatge també acaba impactant els infants. De fet, n'hi ha plataformes de docents que s'han hagut d'organitzar perquè les famílies dels alumnes que tenen no siguin desnonades, i això està passant molt més del que ens pensem. Tenim que a nivell de metodologia d'avaluació s'han anat donant cops de volant absolutament. Crec que tenim una societat molt més complexa i que, per exemple, l'ús de les tecnologies ara estan començant a retirar pantalles, però crec que les xarxes socials fan molt de mal, no només en tota la part de l'assetjament, sinó també en la capacitat de concentració dels infants, que ja estem veient com s'estan retirant afortunadament. Crec que n'hi ha tot un problema de precarització i de falta del personal d'atenció educativa. Més del 30% de l'alumnat de qualsevol classe, de qualsevol aula, tenen necessitats educatives específiques. I ja pot ser perquè tenen problemes amb l'idioma, per exemple, perquè són famílies no vingudes, però també perquè n'hi ha molts problemes que cada vegada s'estan diagnosticant més, de dificultats d'aprenentatge, d'autisme, i no n'hi ha els recursos suficients. No? I, per tant, jo crec que hi ha hagut tota una sèrie de canvis en l'avaluació, en la metodologia, un augment de la complexitat de les aules, i això no ha anat acompanyat ni d'unes certeses al professorat, però no només al professorat, sinó i d'unes condicions laborals al professorat, però també a tot el personal d'atenció educativa i de recursos, i que necessitem reduir les ràtios. O sigui, per a mi també la gran clau és, si tu tens cada vegada més complexitat a les aules, reduïs les ràtios de classe.
Més recursos.
Clar, per què? Doncs perquè si jo he de tindre una classe de 25 o de 30, tu tens una classe de 10 o de 15, tu pots fer un acompanyament més personalitzat d'aquest alumne, pots entendre més les dificultats que té, fins i tot familiars, i perquè a més també s'ha de dir, al professorat cada vegada se li exigeix més. I han d'ensenyar de tot. I no només els estem demanant, evidentment, els continguts, sinó que cada vegada tenim a més joves i adolescents amb problemes de malestar emocional. Les famílies estan passant tràngols econòmics molt complicats. És que, saps, tota la complexitat social que tenim a nivell global, això està traslladada a les aules. I, per tant, si pretenem fer amb els mateixos recursos, gestionar tota aquesta complexitat, doncs, evidentment, anem al fracàs.
És Jessica Albiach, líder dels Comuns al Parlament, que avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Deia que li volia preguntar breument per Barcelona. Prefereix Vox Pop o Gerardo Pisarello?
A veure, jo crec que és molt bona notícia que diverses persones vulguin concórrer per part de Barcelona en Comú a la nostra, no? A través de les nostres sigles a l'Ajuntament de Barcelona. Jo conec més a Gerardo, m'agrada Gerardo Pisarello, el conec bé. Però vaja, crec que és molt bona notícia també que Vox Pop s'hagi presentat. Crec que és una persona que té moltíssim a aportar, però...
Creu que té prou coneixement de Barcelona?
Sí, per què no?
Bueno, li pregunto, no sé. Perquè algunes veus que diuen això, no? Que no té prou coneixement de Barcelona, però això li traslladar.
Bueno, pues si algú pensa que no té prou coneixement de Barcelona, que no li vote. És fàcil, no? Vull dir, jo crec que és molt bona notícia que Bob hagi decidit presentar-se a aquestes primàries. Jo sí que t'he de dir... tinc més confiança, he treballat més, conec més de prop, no? I a més jo crec que és un dels principals capitals polítics del nostre espai, Gerardo Pisarello.
Jessica Albiach, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Una pausa, ens queda Groenlàndia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. De moda dona tenim totes les peces clau de la temporada. Abrics, jerseis, faldilles, dos teixits més càlids i confortables. I d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer. A la botiga web i app.
Aquí sentim la Liva Bai i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Ja ha arribat Blancolor al Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte en roba de llit, bany, taula, descans i de tot i més. Blancolor només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Maria Magdalena, en direcció de Carme Portacelli. L'espectacle revisita el mite de Maria Magdalena per capgirar la narrativa oficial i recuperar el relat de tantes dones silenciades. Maria Magdalena, el TNC. Un viatge on realitat i somni es confonen. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia. El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una ballada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Esther Vera, amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor i Laura Aznar, arrenca ara mateix la via diplomàtica per resoldre el conflicte que ha obert Donald Trump sobre Groenlàndia. Avui hi haurà, de fet, a Washington, d'aquí a poques hores, una reunió a tres bandes, amb Estats Units, amb Groenlàndia i amb Dinamarca. I per ara la posició de Groenlàndia és clara. Si han de triar, es queden amb els danesos. Ahir ho deia el primer ministre.
Ens trobem enmig d'una crisi geopolítica i si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca, aquí i ara escollim Dinamarca.
I la resposta de Trump? Doncs com si sentís ploure.
I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him.
No sé ni qui és el primer ministre de Groenlàndia. Anem cap a Nuuk, cap a la capital de Groenlàndia, on hi ha desplaçat un equip del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
On et trobes?
Doncs mireu, som en un carreret a prop del centre de Nuuk, no hi ha absolutament ningú pel carrer, és negra nit, no se sent absolutament res. De tant en tant sí que podem veure algun cotxe i sentir el cotxe. Penseu que aquí són les 7 del matí, però la gent, doncs encara que sigui negra nit, comença a anar a treballar. No hi ha llum fins les 11 del matí, dura molt poques hores també, dura fins les 4 de la tarda que torna a fer-se de nit. No fa gaire fred ara mateix, són 4 graus sota zero, per tant, de moment, fred bastant suportable.
I ahir vas poder parlar amb un advocat d'aquí a Nuuk.
Sí, vam poder parlar a peu de carrer amb Phil Miner. El que ens deia és que qualsevol anexió de Donald Trump sense el vistiplau de Dinamarca i sense també el consentiment dels groenlandesos diu que seria una vulneració de drets i que faria saltar pels aires totes les lleis internacionals, i ens apuntava les tres possibles vies de solució a aquesta crisi.
Either is forceful or is by agreement or Greenland...
O bé és forçosa, o bé és acordada, o bé Groenlàndia continua sota l'autoritat danesa i com a membre proper de l'OTAN juntament amb Dinamarca.
NATO and Denmark.
Això també és una possibilitat, continua sota Dinamarca i l'OTAN. Tothom sap el risc que suposaria que Groenlàndia fos independent en aquesta situació geopolítica.
Li hem preguntat també sobre l'acord firmat entre els Estats Units i Dinamarca el 51. Hem estat explicant molt aquests dies, segons el qual, recordem-ho, els Estats Units tenen accés complet a Groenlàndia per qualsevol propòsit militar i la possibilitat de tenir totes les bases que vulguin per qüestions de seguretat. Aquí, a Groenlàndia, l'única base que tenen ara està al nord-oest de l'illa, és la base militar de Pitufik, a uns 1.500 quilòmetres del Pol Nord. Per tant, si els nord-americans volen més bases a Groenlàndia, l'advocat ens deia que, segons l'acord firmat, i fins i tot en podrien tenir més.
Oh yeah, they can expand the base.
Poden ampliar la base i poden crear-ne de noves. De fet, els Estats Units han tingut moltes més bases a Groenlàndia de les que tenen ara, però les han tancat i han concentrat el personal a les bases restants. És a dir, que durant molts anys els Estats Units s'han allunyat de Groenlàndia en termes de seguretat, però poden tornar-hi si volen. But they can move back if
they want to. La invasió terrestre amb tropes diu que ell no se l'imagina aquí a Nuuk, aquí a l'illa de Groenlàndia, però que Trump realment és capaç de fer el que sigui, de fer de tot. Ja ho hem estat veient molt aquests darrers mesos i això doncs, tindria, evidentment, un impacte en la vida dels groenlandesos.
It's a big change
for... Seria un gran canvi per a la societat i tothom hauria de navegar en aquesta nova situació i veure què passa. Si hi hagués una annexió, una presa forçosa de Groenlàndia, la gent hauria de veure què passa i com hauria de reaccionar.
Doncs gràcies, Marta. Fins ara. Que vagi bé.
Fins ara. Una abraçada.
Com creieu que acabarà tot plegat, això, Esther? Com una dèria Donald Trump que acaba en no res o que anirà més enllà?
No, anirà més enllà i el que cal és que ens prenguem seriosament que pactar amb els expansionistes i els totalitaris històricament no ha sortit mai bé. Per tant, crec que Europa s'hauria de posar les piles i hauria de començar a defensar de veritat el que és el millor dels mons possibles, i ho dic de manera molt seriosa. Crec que l'estat del benestar europeu, no sé si és sostenible o probablement tindrà dificultats de sostenibilitat, etc etc. Però crec que l'instrument de cooperació que és la Unió Europea és un gran invent i s'ha de defensar. I s'ha de posar en marxa una defensa d'aquest espai. Per tant, Europa s'haurà de prendre seriosament que estem en una involució, que en una mena de moment guerra freda amb la Xina incorporada, en el qual Rússia vol el seu cercle d'influència, la Xina vol el seu i Estats Units vol el seu. I la Unió Europea ha d'entendre que els Estats Units ja no són el nostre aliat natural i, per tant, s'ha de defensar sola i s'ha de fer gran. I crec que estem en aquest punt. Sabrem fer-ho? Serem capaços? Doncs no ho sé. Ara, que ens hi va la pròpia existència, la pròpia identitat, sí.
Jordi.
No, estan d'acord amb el que diu l'Ester, la pregunta que jo li faria és quina és la força d'Europa efectiva en aquest escenari, ara i aquí, com deia el senyor de Groenlàndia. Per què? Perquè jo crec, parlant d'escenaris possibles...
Ell parla de l'escenari forçós, de l'acordat i de
l'escenari europeu, posem perquè l'escenari europeu és el que ens diuen els nord-americans, la nostra seguretat depèn d'ells a dia d'avui, això és un facto, com diu el meu nen, què ens importa més, el manteniment de la OTAN o que Groenlàndia deixi de ser de Dinamarca? Aquesta jo crec que és una pregunta que serà formulada en algun moment.
Has de negociar. O sigui, estem en un moment en què hem de negociar. I, per tant, hem de negociar des d'una posició de força.
Però la tenim d'un atac que ella...
Però la tenim aquesta força.
Tenim una força econòmica indiscutible que no estem utilitzant. I hem de tenir una força política que també ens hem negat a utilitzar. Aleshores, hi ha d'haver... L'Europa dels cercles concèntrics que tota la vida portem parlant-ne, doncs, per fi s'ha de fer efectiva. I ja està. Home, és que no tenim una altra sortida. No tenim una sortida que no sigui, sinó... Diluir-nos en els interessos dels Estats Units. Aleshores, ens interessa que els Estats Units controlin Groenlàndia? Potser sí, però negociant. I negociant des d'una posició de força. En aquest moment estem fent el ridícul.
Clar, ser vassalls és que bàsicament és el que estem sent ara mateix. És a dir, jo crec que Donald Trump, igual que va passar amb Venezuela, argumentava motius que no tenen res a veure amb Groenlàndia. Parlar de seguretat, de raons, de motius de seguretat, però bàsicament hi ha un interès geoestratègic i econòmic en aquesta illa, que és rica en terres rares, en petroli, en níquel, en gas natural, i bàsicament Donald Trump hi veu una oportunitat de negoci i una oportunitat comercial. El que molt em temo és, veient quina ha estat la resposta de la Unió Europea, el nivell d'intensitat de la resposta de la Unió Europea davant de l'atac i la invasió il·legal de Donald Trump en Venezuela, crec que serà de la mateixa intensitat. Bàsicament perquè la Unió Europea s'ha esforçat molt en dir que qualsevol intervenció dels Estats Units cap a Groenlàndia representaria, tenint en compte que forma part de Dinamarca i que és un país que forma part de l'OTAN, doncs representaria un atac sense precedents dintre d'aquest grup d'estats, de països. Però tot i així, també s'ha afanyat a la vegada en dir que els Estats Units segueixen sent un aliat imprescindible en termes econòmics i en termes comercials, etcètera, no? I en termes de seguretat. De manera que la posició de la Unió Europea crec que serà tan laxa com ho ha estat en Venezuela i que, per tant, el que ens hauríem de preguntar realment és quin sentit té.
Veurem, doncs, com acaba aquesta reunió d'avui. Tancant la hora d'avui amb Jordi Amat, amb Laura Aznar, amb Nacho Corredor i també Esther Vera. Però abans, Marisa Gil, pel Forada. Bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
D'aquí uns moments entrevistarem l'arcabisbe de Tarragona, el Joan Planelles, que és una de les veus més pròximes i dialogants a l'Església catalana.
La visita del papa Lleó XIV a Barcelona, l'acord entre l'Estat i l'Església per indemnitzar els casos d'abusos sexuals o el relleu del cardenal Omella seran alguns dels temes de la conversa.
Sí, o habitatge, perquè l'altre dia vaig llegir que Toledo, l'Església està donant habitatge que té a l'Ajuntament perquè en facin habitatge social. No sé si l'arquebisbe de Tarragona s'ho està plantejant també per ajudar a resoldre problemes de la gent.
A partir de les 11, amb la Mariola Cubells i el Darío Porres, repassarem les nominacions als Goya d'aquest 2026, que es van anunciar ahir, recordem, amb les coproduccions catalanes Los Domingos o Cirat com a pel·lícules amb més candidatures.
I el concurs pendent tancarà el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres. Us recordem que per poder participar-hi ens heu de trucar abans al 93-201-7474. Animeu-vos, que 200 € us esperen.
I abans, què han dit els altres, mentrestant? Gerard Jubà, Company. Bon dia, hola.
Hola. Què? Doncs els altres avui sobretot parlen de dos temes, la presentació del nou model de finançament autonòmic a les comunitats i una miqueta de Julio Iglesias. Sobre el model de finançament, Carlos Herrera, la COPE, posa nom i cognom a qui considera autor intel·lectual d'aquest nou sistema de repartiment.
Y mientras tanto, María Jesús Montero le quiere vender a las comunidades autónomas el pollino de la nueva financiación, que es exactamente la hoja de Excel que le dio Salvador Illa en la mano. Me tienes que dar 5.000 millones más y además principio de ordinalidad. Todo lo que aquí se genera se queda aquí. Muy socialista, como todos ustedes saben. Pero dentro de Cataluña también pasará eso. ¿Los barrios que más paguen o más recauden también van a ser los que más reciban? Anda.
El nom del president Illa ha sortit més d'una portada radiofònica avui, per exemple, a la d'en Los Santos, que li ha trobat un nou sobrenom, el president de la Generalitat, Negreirilla. Així parlava en el programa d'en Los Santos de les comunitats menys o més beneficiades pel nou model.
De la originalidad que está imponiendo a la mayor parte de los españoles, el que yo voy a empezar a llamar desde ahora Negreirilla. Porque es el Illa de la corrupción absoluta que viene de Barcelona. ¿Quién sale peor parado? Madrid y Galicia. Hombre, qué casualidad.
Sí.
Los mejor gestionados.
Otra de las que sale peor parada en este sistema de financiación es aquella que le ha dado un guantazo al Partido Socialista en las urnas tremendo, que ha sido Extremadura.
Clar, després d'això, en Los Santos ha seguit obsessionat amb el president de la Generalitat i concretament amb el seu esport preferit que tots coneixem.
Negreirilla es el verdadero caudillo de la España desastrosa. Lleva ya, en este momento, 7:57, lleva 3 horas corriendo. Un tío que se levanta antes de las 5 y a las 5 está corriendo. Llevamos camino de las 8. Ese tío, aparte de ser malo, no está bien. Está bien, o sea, aparte de ser malvado, ¿verdad? Es que no está bien. Porque ¿qué haces solo corriendo de noche por San Cugat?
San Cugat no.
Pues pensar cosas malas.
I, que la gent que corre a vegades penses, quan arriba tant d'hora per córrer penses, no?
Sí.
La gent que fa esport en general sempre és perillosa.
No, ja estic d'acord, Això és una burrada monumental i no la seguiré.
Home, clar, com a runner professional.
No, com a professional no, però escolta, què és això? És que és una demència.
Sí, no ho diem la gent que no tenim capacitats. Sí.
I sobre el cas Julio Iglesias, en Los Santos hi ha passat molt de puntetes, però també per acabar atacant el PSOE.
¿Y por qué la chiricahua esta de las plumas colgando sale ahora diciendo que hay que investigar esas denuncias contra Julio Iglesias y las denuncias contra los acosos y los abusos del PSOE, no, doña ministra?
I per completar la Trinitat Radiofònica Matinal trobem en Carlos Alsina, que també s'ha referit al Consell de Política Fiscal i Financera.
Todos menos uno le van a decir que no. Que no les gusta lo del principio de ordinalidad, ni que lo haya pactado con Junqueras, ni nada. Todos menos uno, que es Cataluña, que es el gobierno de Salvador Illa, claro, es el único que está encantado con este modelo de financiación.
Doncs això és el que ha dit els altres. Gràcies, Ara Jovany, que vagi molt bé. Esther Vera, Jordi Mat, Nacho Corredor i Laura Aznar, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
De seguida amb nosaltres, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia tornar a suturar el fill d'un familiar proper. I la resposta era recosir. Tornar a suturar és sinònim de recosir. Els cosins són familiars propers i el fill d'un cosí és el nostre recosí. 1508 dels 1596 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong David Llopart Martínez, de Vilanova del Camí, a l'Anoia. I avui també ens heu dit recosir mal escrit, amb U, cosirà o cosina.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Arriba al Liceu Tristan and Isolde de Wagner, amb el debut absolut de la soprano Liz Davidson com Isolde. Del 12 al 31 de gener. Entrades a liceu.cat.
O
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Ara tots els divendres pots venir al teu restaurant IKEA i gaudir d'un 50% de descompte en plats principals només per ser d'IKEA Family. Tu t'estalvies la meitat del dinar, berenar o sopar, i jo, la meitat d'aquest anunci. I en l'altra meitat aprofito per saludar la meva mare. Hola, mama, sóc l'Àlex. Estic locutant un anunci d'IKEA. Calles, l'àvia. Un petó, àvia. Informa d'IKEA.es.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i swag?
Si no ho cal.
És que és
quedem unes preguntes a vegades.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re, dell'anarchia, mio astro imprudente, preferito quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte. Cristo piange diamante.
Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanya l'il·lustríssim i reverendíssim senyor Joan Planella, arquebisbe de Tarragona. Bon dia, com està?
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per tot el que feu.
Escolta, Rosalia, vostè o no?
L'he escoltada una mica més aquest últim temps, però no, habitualment no l'escolto.
Vostè diria per això que està ajudant al foment de l'espiritualitat en un moment de falta de vocacions?
Bé, és un signe, pot ser del que està passant, no? D'aquesta recerca d'espiritualitat que tenim en el nostre, en la nostra realitat i en el nostre jovent, malgrat tot el procés de secularització que hi ha hagut a Occident, no? Està clar, la situació o la realitat és molt complexa i que potser seria una mica llarg d'explicar, no? O sigui, la pregunta és què està passant, eh? Per què hi ha, d'alguna manera, aquesta recerca? I la resposta, doncs, pot venir de jo diria que ve de dos grans camps, no? Si algú altre, doncs, hi vol afegir quelcom, doncs, serà benvingut. Hi ha un tema que és que el nostre jovent, doncs, així com a la meva generació, quan jo era jove, doncs, molts en sortien rebotats de l'Església, perquè, doncs, mira, jo tenia companys que em deien jo ja tinc el cupo de misses per tot el que queda de la meva vida.
Eh? Molt...
Sí, bé, amb tot...
Molt
ara,
dura, molt dura, sí, molt dura, sí.
No serà, ara no és el moment de concretar tot això, no? Però, de fet, era així. Per tant, les seves ombres i les seves llums. Doncs ara hem anat passant, han passat decennis, i hem anat passant a un jovent que està inalvis de tot. O sigui, i en aquí podríem veure doncs, la realitat dels nostres joves, o sigui, el procés educatiu que han tingut, no? Tenim a casa nostra, aquí a Catalunya, un 30% d'escola concertada cristiana, que, bé, amb el tema religiós han anat fent el que han pogut, no? Però després tenim la resta, que podrem dir pràcticament és escola pública, aquest 70%, diguem-ne, d'escola pública, perquè altra escola concertada no cristiana és irrellevant, gairebé, que tan sols un 15% d'aquest 70% doncs, ha fet formació religiosa. Què vol dir? Que tota la resta tenim un 85% d'aquest 70% que surt al batxillerat, o sigui, acaba el batxillerat sent, doncs, ignorants, d'alguna manera, o que no ha tingut l'oportunitat d'aprofundir els grans temes que han estat el genoma cultural d'Occident, que ha estat aquest substrat cristià. O sigui, Goethe deia que la Bíblia era la llengua materna d'Europa.
Doncs, és la base cultural.
La base cultural, no? Aquesta base cultural, doncs, no han tingut oportunitat de reflexionar-la, de veure-la en la docència, en la mateixa escola, no?
Els valors, això és un gran dèficit. Final, no? Els valors.
Que, en definitiva, implícitament, aquí hi ha els valors. Els valors. O sigui, una cosa, hem privilegiat molt la saviesa del text, la ciència empírica, i hem obviat la saviesa del context, les preguntes fonamentals. I després, com que això ho portem en l'ADN, ho vulguem o no ho vulguem, ho portem en l'ADN, doncs això refloreix. No necessàriament que doncs, hàgim d'anar cap al catolicisme, no? Refloreix en la recerca d'espiritualitat.
De que tot això que estem fent a la vida tingui més transcendència.
És això.
Que tingui algun sentit.
El sentit,
no?
El sentit de tot plegat. El sentit que té la nostra vida, el per què som en aquest món.
L'Església què fa per resoldre els problemes de la gent, del dia a dia?
Bé, intenta fer present l'Evangeli en la, jo diria, de paraula i d'obra. Podríem resumir així. Fer present l'Evangeli perquè, mira, en definitiva, la fe cristiana implica la capacitat, la veritable religió és la capacitat de compadir-se de les necessitats dels altres i oferir el bàlsam de la misericòrdia per posar-hi remei. Quan l'Església està fent això, està fent el bé, està fent l'objectiu per al qual doncs Jesucrist va anunciar l'Evangeli.
Clar, però quan veiem el món, mirem el que està passant a Barcelona mateix, no? L'altre dia explicàvem que hi ha unes 2.000 persones que dormen al carrer cada sí. nit. O, per exemple, en l'habitatge. Abans en parlar amb Jessica Albiach, líder dels Comuns, un dels problemes principals d'aquest país és l'habitatge. Llegir l'altre dia que a Toledo, per exemple, alguns convents han cedit habitatges perquè la gent pugui fer ús social d'aquest habitatge. L'Església té habitatges, té llocs buits. Per què no s'impliquen aquests temes, també, directament?
Estem estudiant tot això. I l'Església s'està implicant i s'ha implicat tradicionalment i històricament en tota aquesta realitat. O sigui, no podem dir que l'Església està al marge i ara es posarà les piles, sinó que d'una manera fefaent... Mira, l'Església té per mitjà d'institucions com Càritas i tantes altres, perquè hi ha institucions que estan a redós de l'Església i que a vegades són imperceptibles. Té la possibilitat i la facultat d'encarar temes concrets que a vegades esdevenen urgents. Mira, jo l'altre dia estava en una parròquia i me deien els de Càritas, mira, la treballadora social de l'Ajuntament, doncs, davant aquests emigrants que cerquen bé, que no tenen papers, que etcètera, etcètera, els hi ha donat hora d'aquí un mes i mig. D'aquí un mes i mig. I Càritas, els treballadors de Càritas, doncs mira, vine demà a primera hora o vine aquest vespre i mirarem d'enfocar aquest tema. O sigui, l'Església té, o sigui, dins el que pot fer, naturalment, té aquesta capacitat de la immediatesa que no tenen les institucions públiques.
En això hi tenen poder, vostès són un poder. És a dir, no sé quan, per exemple...
Bueno, poder altres... o servei, O sigui,
no, poder, ara parlo més de la política, no? Sí. El desallotjament de migrants que van viure de l'antic Institut Benou de Badalona. Vostè es va veure amb Xavier García Albiol. Què li va semblar el que va veure allà, en aquelles imatges?
Bé, a mi em va semblar desastrós. Em va semblar que allò no podia ser. A més, ha fet el pic de l'hivern, no? I han passat aquests dies bastant de fred, no dic una onada de fred, però hem passat, doncs, o sigui, aquella gent va quedar a la intempèrie. I després també he vist una reacció en relació als poders públics, o sigui, a mi m'ha fet mal i hi ha hagut un contrast que personalment doncs, no l'he entès, que al cap de pocs dies d'haver desallotjat en dues hores, no sé quan hi van estar, dues hores aquella nau o aquell antic que era un antic col·legi, no? un antic institut, em sembla que anava així, no? Que al cap de pocs dies, després hi ha aquella rei a la Sènia, em sembla que era, a la Sènia, i en allà, doncs, la policia és incapaç d'entrar i desallotjar aquella gent que havia vingut de diverses parts d'Europa a passar-s'ho bé i de fet, anaven contra la legalitat, no? Perquè varen ocupar uns espais i la policia simplement estava allà a l'entrada dient, mira, i després va fer com una estadística. N'hem trobat 40 que amb ús de drogues. N'hem trobat no sé quants amb d'això.
Vol dir que li sobta que el desordre no s'intervingui?
Sí.
I en canvi unes persones que busquen un habitatge s'intervingui d'aquesta contundència.
A mi això m'ha fet mal personalment. Trobar-me amb aquest contrast aquests dies de Nadal.
I abans em deia, estem treballant en algun element per intentar oferir habitatge, entès, a la ciutadania?
Bé, aquí, per exemple, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, vam oferir tot un complex, una casa, una antiga casa d'espiritualitat que tenim a la Selva del Camp i encara està ocupada per ucraïnesos. Hi ha hagut moments que hi ha hagut en allà 80 persones. Hi ha hagut, ara n'hi ha menys, hem de valorar com va evolucionant tot aquest tema per poder doncs, trobar una sortida als que queden, perquè ara, si no recordo malament, són 27 persones en aquests moments, no? d'Ucraïna. A mi em va sobtar molt fa, per exemple, 2-3 anys que quan venien portaven uns autocars d'Ucraïna que eren mares i nens, mares molt joves, que tenien el seu marit a la guerra.
Perquè no podien sortir al país perquè els cridaven
sí,
per anar a la guerra.
Sí, sí. I, per tant, tot allò doncs, feia pensar molt, no? Vàrem oferir i hem oferit, mira, ara el mes de març farà 4 anys que estem fent aquest servei, que ha estat gairebé imperceptible. Després, també tenim, o sigui, ens hem posat en contacte, o sigui, a un nivell més gran, perquè el tema de l'habitatge, si no hi ha una política de país fefaent, seriosa, i que s'hi posi, que hi hagi un acord de país, no un acord d'un determinat partit polític, sinó que hi ha d'haver realment un acord de país, doncs no ens n'acabarem de sortir. I, per tant, doncs aquí totes les institucions s'hi han de posar i nosaltres, bonament, també ens hi hem de posar.
Com s'hi posarà?
Ens hi estem posant mirant de veure determinats béns que tenim, a veure si podem, amb l'ajut institucional, de poder-ho convertir en habitatge social.
Convertir en habitatge social, habitatge que vostès tenen...
Sí, determinats béns...
Ho estan parlant amb la Generalitat, això.
Que ho estem parlant amb la Generalitat, sí. Aquí, aviat podrem parlar d'un possible acord, un acord general que després s'haurà de concretar amb cada un dels, de les realitats concretes, perquè és molt diferent. Jo que sé, si tens un solar que hi ha una possibilitat de fer un habitatge social o tens una casa que té 200 anys i que s'ha de rehabilitar. O sigui, clar, perquè tenim...
Que tinguin ús d'equipament, no? També s'hauria de canviar l'ús, aquí s'ha d'adaptar,
sí,
diguéssim.
Sí, i després hi ha d'haver la bona voluntat per part de la institució pública de dir, mira, aquí hi ha un ús que potser és un ús cultural i que podríem convertir, passar aquest ús merament cultural, doncs fer un habitatge social. Per tant, tot això hi ha d'haver tot un procés i en aquests moments estem treballant això per arribar a un acord.
Veu, sentint-lo... i sentint altres opinions, realment l'Església també és molt diversa, no? Penso ara, m'ha vingut al cap el president de la Conferència Episcopal Espanyola, no? No sé si vostè creu que aquest to, que a vegades li sentim en el president de la Conferència Episcopal Espanyola, ajuda o allunya més de l'Església o ajuda més el que
Mira,
vostè està dient
amb
ara?
Amb aquest to de l'habitatge, amb aquest to de la migració, coincidim al 100%.
L'altre dia va participar en un acte de Vox.
Bueno, em sembla que fa bastants dies d'això.
Però li sembla normal, sí, a vostè, això?
Bé, mira, cadascú és lliure de fer el que cregui, que ha de fer, no? No es tracta ara de fer una crítica. Em mereix un gran respecte el president de la Conferència Episcopal Espanyola. En molts aspectes coincidim, com és aquest tema de la migració. O sigui, a mi em sembla que a nivell dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola, amb el tema de la migració i amb la problemàtica de l'habitatge, coincidim gairebé plenament. Poden haver-hi matisos, però hi ha un gran acord a nivell de bisbes. Potser altres temes... potser
millor no parlar-ne.
Podem diferir amb alguns aspectes concrets, però amb aquest tema de l'habitatge que m'ha parlat i el tema de la migració, li haig de dir que coincidim plenament.
Tot això també l'Església s'ha parlat molt dels casos d'abusos que hi ha hagut dins l'Església. Creu que l'acord que hi ha per indemnitzar aquestes persones ara mateix farà sortir més casos?
Això no ho puc dir, però... el que jo veig amb la meva experiència a la meva diòcesi, doncs és que s'ha intentat afrontar amb serietat els temes. Crec que és un acord que ja feia temps que s'estava treballant, que aquí hi ha ajudat certament la Santa Seu, i que sobre aquest tema, perquè m'hi he trobat, sobre aquest tema hauríem de tenir la capacitat, jo no ho sé, està clar, a nivell civil això és molt difícil, però de que aquests casos no prescrivissin. O sigui, casos d'abús a menors, crec, sincerament, que no haurien de prescriure. I està clar, a nivell civil, doncs això és així. Després hem de fer invents, perquè això, en definitiva, aquest acord és fer un invent a través del defensor del poble per poder afrontar aquests temes, no? Jo m'he trobat amb algun cas de que el tema estava prescrit civilment i, malgrat tot, el vaig presentar a la Fiscalia. Naturalment, la resposta ha estat... aquest tema no tira endavant. Però a nivell canònic, sabeu perfectament... I aquí, a vegades, això és imperceptible i això no ha sortit gaire en els mitjans. El treball que va fer el Papa Francesc per canviar la legislació canònica en aquest sentit. Què va fer? Va admetre, o sigui, va canviar tot el llibre sisè del Codi de Dret Canònic perquè... aquests casos, demanant-ho, doncs pogués aixecar-se la prescripció.
Canònicament,
sí. Jo m'hi he trobat i ho he fet. Perquè després has d'intentar fer justícia. I el tall de navalla entre justícia i misericòrdia és molt fi, que només ho saps quan t'hi trobes.
Ja per anar acabant, suposo que el volia convidar a la setmana del 10 de juny, però la deu tenir bloquejada, no? Dic perquè és la setmana que el Papa Lleó XIV podria venir a Barcelona.
Esperem que sigui aquest dia. Almenys jo confio que sigui aquest dia, perquè certament ara, ja a nivell públic, no, s'ha fet públic de que el Papa vindrà a Barcelona, Madrid i a les Illes Canàries. Les Illes Canàries, fixeu-vos pel tema, per què va a les Canàries? No va fer turisme, per el tema de la migració, I Barcelona és obvi que el dia 10 de juny és una data central, no? Perquè ja la tenim reservada de fa més d'un any.
I vostès hi participaran d'una manera especial l'any Gaudí? Ho dic perquè, clar, al final estem parlant de Gaudí, molt vinculat a Riudoms, a Reus, per tant, li ressona segurament també tot el centenari.
Sí, bé, la inauguració de l'any Gaudí a Reus i Riudoms, un servidor hi vaig assistir en l'acte que va presidir el president Illa, i hi era jo. Després, a nivell eclesial, també mirarem de tenir-ho tot això molt en compte, no? Perquè, mira, Gaudí és un gran personatge, un gran que pot ser el que convé eclesialment, mira, cadascú ho veurà en el seu àmbit, no? En l'àmbit de l'arquitectura i tal, però Gaudí fa tot un procés espiritual i aquest procés espiritual té un gran pes i és molt actual. I per això fa el que fan les seves obres. No s'entén la Sagrada Família sense el procés espiritual de Gaudí, la seva trajectòria espiritual. I et preguntes, com pot ser que un senyor que no havia estudiat teologia, perquè ell era arquitecte, i doncs tingui aquella profunditat espiritual per fer el que fa? I a més amb una teologia molt actualitzada. Només s'entén si interioritzes en la teva vida i que realment vius tot allò. I com ho vivia? A través de la celebració de la fe, a través de la litúrgia i a través d'aprofundir la paraula de Déu. I aquí vull posar una dada concreta. Ell participa l'any 15 en el Congrés Litúrgic de Montserrat, que és el congrés que posa, d'alguna manera, és l'esperit de la litúrgia que venia de fora i que entra a casa nostra per Montserrat, primer congrés litúrgic, d'una participació activa en la vida litúrgica. I ell això ho tenia absolutament interioritzat. I allí participa com un laic més. No allà fer una ponència, no, com un laic més. I, per tant, vas veient tot un seguit de coses en la vida de Gaudí que després et porten, dius, està clar. Fruit d'aquesta espiritualitat podia fer el que va fer en les seves obres.
Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona, gràcies de veritat per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Tenim temes sobre la taula, que com que el temps és llarg...
Molt bé.
Tindrem temps d'abordar-ho una altra ocasió.
Molt bé, perfecte.
Moltíssimes gràcies, de
gràcies
veritat.
Gràcies per tot el que feu.
Després de caure la meva mare, Cuideo ens va presentar la seva cuidadora ideal i també li van facilitar un rellotge que detecta caigudes i permet trucades 24 hores. Cuideo!
Després de molt de temps, ens tornem a trobar per tornar a emocionar-nos. Perquè Eufòria és més que un programa que mirem, és un programa que vivim. I així, units, som més que espectadors. Eufòria, divendres 23, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
S'obre el taló i veiem una parella estalviant a Aldi. Nom de la pel·lícula?
Dos llestos, molt llestos.
Que gran.
Gran l'estalvi que tens quan repeteixes a Aldi. Estalvia amb la malla de 3 quilos de patates.
A 0,99 el quilo, un 36% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ostrell.
Hola, Fel.
Què tal? Estic en conversa més pausada.
Sí, m'agraden aquestes converses.
Sí, jo també, Hòstia, fa ràdio, això.
M'he quedat una hora, jo, xerrant.
Sí.
Oh. No, bon dia, nois, bon dia.
Bon dia.
A mi em sap greu que l'hàgim tallat. Vull dir, és que jo us seguia escoltant, Vull dir, és que ara escoltant feixades també saps que...
Sí, també
dir.
És veritat.
Sí.
No, però podem escoltar el Peyu, avui, si voleu.
Sí, exacte.
Ah, hi has el Peyu? Ah, avui no.
Sí, he tornat.
On eres?
Enlloc.
Ah.
Fent vacances, parem una mica.
Però quan fas vacances, que et quedes a casa?
Em quedo a casa normalment, sí. Però clar,
bueno, si aquesta,
sí.
Aquestes vacances, a més, ha estat al Coliseum, que estem fent espectacle. Llavors, tampoc he pogut fer gaire descans, diguéssim. De dijous al diumenge al teatre i de dilluns a dimecres a casa amb les meves filles,
clar.
Bàsicament.
Clar.
S'ha de jugar amb tots els regals de Nadal, tot això.
On descanses més, Peyu? Al teatre o a casa amb les filles?
Teatre, està, com ho diguéssim. Sí. De fet, treballant és quan estic més bé. Això diuen que és una malaltia, però, bueno, doncs la dec tenir.
T'has acceptat alguna cosa?
No, res. Hasta la meva xicota m'ho diu a vegades, Vés a treballar, vés. Sí. Estaràs més bé.
No fa massa dies que no treballes, no? Si acabo d'arribar, doncs...
Què vols dir?
No, això, que
escolta,
no
tu vas estar molt temps que no hi eres i no vam dir res aquí, eh?
No sóc per crítica mai, Ostrell.
Ah, exacte.
No, jo què sé.
Tu també vas estar molts dies que aquí anava dient, Ostrell, i sortia aquell altre, eh?
Sí.
En Franqui.
Freddy. Frankie no, Freddy.
Abans li vaig endevinar el nom Freddy.
No, no,
el Frankie és un altre. Sí, sí.
No, no, però abans no vam encertar el nom, va costar, eh? Freddy. Feixades, collons.
Freddy.
Freddy. És una cosa que faig típicament jo, no, aquest dia ho feia amb Feixades, ho feia.
Sí.
Escolta,
ja... Digues.
No, digues.
No, digues, digues, Peyu.
No, digues tu.
No, que digui algú, algú.
Quan la Renaixença, Peyu, què?
A la Renaixença avui tenim un convidat excepcional, que és en Joan Garriga, músic de la Garriga, a més a més. Troba Kung Fu, tot això, sí. Ens tocarà una peça meravellosa. I avui dediquem el capítol al submarí, que bueno, és de les coses que, de les que ens podem fer els xulos els catalans.
Els empordanesos, bàsicament.
Això ho va inventar un català, eh?
Un català. Un empordanès, sí.
No està clar que sigui empordanès, eh? Crec que era de Vic.
Són molt pesats, ja, ets bueno. Empordanès.
Bueno, és com ara que parlàvem de Gaudí, no? Que tothom se'l fa
sí.
Seu. Que si
sí,
és de Reus,
sí,
que si és de Riudoms, no està clar.
Bueno, el que està clar és que l'arquebisbe és de Verges, vull dir, és un altre empordanès. Vull dir que...
Mira.
A mi, el parlar de l'arquebisbe em feia pensar en Salvador García Arbós, segons
ella. Bueno, perquè és adoptat. En Salvador García Arbós és adoptat pels empordanesos.
Saps?
I l'hem adoptat nosaltres.
Hi havia un moment que pensava, si és en Salvador García Arbós. I no. Bueno, com a curiositat del dia, ho deixo
aquí. Ja farem un cara a cara un dia, a veure si saps.